Susi, els partits de futbol han de ser el cap de setmana o ja et va bé entre setmana?
No, preferentment cap de setmana, sempre.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços. Benvinguts al 16è capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona que no acaba de certificar la permanència, que es manté amb els 38 punts que ja tenia abans de perdre amb el Betis i que és 4 dels 42 que vol Mitchell i que els ha d'aconseguir en els 6 partits que encara queden. Mitchell s'ha queixat aquesta setmana dels horaris que els hi estan posant molts partits entre setmana i això perjudica tant a l'equip com als aficionats. De seguida repassarem quants partits ha jugat el Girona entre setmana i encara en jugarà més d'aquí a final de temporada. I avui tenim un convidat que fa hores que és a les comarques de Girona i que ho fem aprofitant perquè ens visita la visita anual del director del Tot Gira, el Girona Reservat. Benvingut, David Clopés, què tal?
Què tal, com estem? Content de ser-hi.
Moltes hores per aquí a Girona, eh?
Bueno, i més que en voldria ser-hi.
Què tal tot?
Bé? Bé, fantàstic, ahir vam poder gaudir del partit. És veritat que no va guanyar el Girona, que segurament aprofitaràs per dir-me que no torni més.
No, no sé.
No en tinc cap culpa, ja ho aviso.
Ja has vingut a alguns partits.
Sí,
i vas ser aquí el dia de l'ascens.
I vaig ser aquí el dia que el Girona guanya el Madrid amb els 4 gols del Tati.
Ah, és veritat.
Aquell dia hi era, eh? Sempre ho podré dir.
Aquest compenses la resta.
La Susi sempre mira una mica de reull i diu el David porta mala sort.
M'agradaria veure el balanç general.
No és veritat. Sempre podré dir que vaig ser el dia del Tati.
Ja et van venir ahir alguns aficionats a dir-te això.
Sí, sí, em van venir a marcar, clarament.
Que si no es guanyava, doncs després de dues victòries consecutives contra el Villarreal i contra l'Atlètic Club i el Girona va perdre contra el Betis. Això el que li deia, David, primer de tot, ara ho aprofundirem. Això dels partits entre setmana també t'implica, perquè tens més partits del Tot Gira. Vols saber quants partits entre setmana ha jugat el Girona aquesta temporada i en quina posició està de quants partits n'ha jugat?
No ho sé, però diria que en són més de 10, segur.
Les cabòries en Xavi Soler. Xavi Soler, què tal?
Molt bé.
Què dius?
Aquesta ràpida pels tres. El Girona és l'equip que ha jugat més divendres i dilluns de la Lliga, Eduard Solà?
No.
Susi Sala?
No.
David Clopés?
Jo crec que sí.
Doncs David Clopés, com que és el cap i li han de fer la pilota, sempre guanya. Sí, és l'equip que ha jugat més partits.
Jo ja ho sabia, però he pensat donar una mica de joc.
Jo pensava que, no sé, un Rayo, potser...
L'Espanyol
n'ha jugat molt.
L'Espanyol estava allà, però el Girona ara ha pujat, oi, Xavi?
Mira, dades, sí. Parlo de les 36 jornades que hi ha els horaris definits, per tant, hi ha algun partit que encara no s'ha jugat, però serà dilluns o divendres. El Girona n'haurà jugat 12, 7 en divendres i 5 en dilluns. Per darrere hi ha 4 equips amb 10 partits, dels quals són l'Espanyol, l'Elx, el Getafe i el Llevant. Per tant, Girona i Espanyol són els dos primers per gràcia i alegria de David Clopés. De les 33 jornades que s'han jugat al cap de setmana, encara falten dos horaris, són 12 ocasions les que ha jugat un dels partits setmanals. Això és un 42% dels partits, si sumem també les 3 jornades intersetmanals. Per tant, 15 de les 36 jornades del Girona, fins ara de la temporada, o fins que hi haurà la temporada, s'han jugat en dies que no són ni dissabte ni diumenge. Mitchell es queixava que això era dolent per l'espectador. Vosaltres creieu que hi ha molta fuga d'espectadors quan el Girona juga un partit que no és dissabte o diumenge?
Últimament jo diria que no.
Depèn del rival.
Depèn del rival, totalment d'acord, perquè contra el Betis, per exemple, l'entrada va ser bona.
Doncs mira, heu dit la paraula clau o la frase clau, que és depèn del rival. El Girona ha jugat 5 jornades en partits que no són a casa, a Montilivi, en partits que no són ni dissabte ni diumenge. 5 jornades... És veritat que els rivals després els explicaré, però la mitjana d'espectadors del Girona aquesta temporada és de 11.641 espectadors, fins ara. La mitjana d'espectadors en jornades que no són de cap de setmana és 12.374, per tant són 700 espectadors més, amb la trampa que aquí hi col·loquem un Girona-Barça, que és el rècord de la temporada, un Girona-Vilareal, un Girona-Espanyol, el debut de la Lliga el dia del Rayo Vallecano, el Girona-Rayo, que també hi havia molta gent, i el cinquè partit és aquest Girona-Betis. Per tant, si quan parla Mitchell de que és dolent, si algú li mira les dades fredes i crues, veurà que això no és així, perquè de fet hi ha 700 espectadors més. Però hi ha un altre horari del qual molt pocs en parlen, que és aquests partits a les dues del migdia.
Ah, i l'hora de dinar.
L'hora de dinar. 8 partits aquesta temporada del Girona a les dues del migdia, dels quals 4 han sigut a Montilivi. Sabeu que són 4 de les 5 pitjors entrades de tota la temporada, són aquests partits a les dues. 4 dels 5, la pitjor entrada al dia de l'Atlètic Club de Bilbao, a més amb un rival atraient, és veritat que era un dia que plovia molt, van anar-hi només 8.800 espectadors, però després és veritat que els rivals són molt poc atractius, a l'Aves, Oviedo i Llevant, però podríem dir que la mitjana baixa però moltíssim, són 10.200 espectadors de mitjana quan es juga un dia a les dues del migdia, gairebé 1.400 menys que la mitjana de la temporada. Per tant, el Girona sí que pringat, si ho voleu posar entre cometes, jugant dilluns i divendres, 7 divendres, 5 dilluns, i encara queden dues jornades, una de les quals és un Atlético de Madrid Girona, que fa una olor de ser un divendres o un dilluns, perquè cap dels dos s'hi jugarà res normalment. Però aquestes 12 jornades intersetmanals, més les 3 que hi ha hagut en partits entre setmana, de jornades intersetmanals de veritat, no li ha anat tan malament d'espectadors.
Ara en parlarem, però amb això que deia en Xavi, per exemple, el dia de l'Atlètic Madrid, que és allò que dèiem que potser hauria de jugar 3 partits per setmana, si l'Atlètic Madrid no té res a fer i el Girona tampoc té res a fer, sí que té a raó en Xavi, que pinta dilluns, perquè podria sortir de la jornada unificada, no?
Jo el que sí que tinc clar és que és veritat que un partit dissabte o un diumenge a les dues és molest per l'aficionat. Per mi és molt millor que no pas un dimarts, cas del partit contra el Betis, a 2:15, perquè al final el que estàs privant és que, per exemple, la mainada doncs pugui anar amb els pares, no?, a veure futbol, a veure el Girona, no? I es converteixen en partits en hores intempestives, entre setmana, l'endemà s'ha d'anar a escola, doncs que perds aquest factor familiar, no? I per tant, si a mi em fas triar, jo prefereixo dissabte, diumenge a les dues, és un gust personal, per potenciar doncs que hi vagi la gent jove, que vagin els nens a veure el futbol.
El de les dues, a vegades també la gent es queixa que el cap de setmana, com que hi ha molt d'esport de categories inferiors, a vegades t'enganxa
una mica. I tampoc és el mateix per mi el divendres que el dilluns.
No.
És a dir, el divendres, la majoria de gent que
ja
no treballa el cap de setmana
sí.
no et sap greu anar a dormir tard o perdre.
Però
que sí.
Jo el que no puc entendre
però
és que la Lliga,
dilluns,
que la Lliga marqui un partit un dimarts a 9:45 de la nit. Ostres, és que més enllà de l'imperatiu televisiu i dels calés que hi ha al darrere, ostres, és que és un horari terrible. És que al final està sortint pràcticament a la mitjanit.
I ara encara perquè no fa fred, però imagina't que aquests... Bé, de fet, a l'hivern l'horari és a les 9.
Sí.
L'última hora passem fred.
La gent dorm poc, com la Susi.
Exacte.
Que ens ha dit que... Quantes hores has dormit, dius?
3 hores 39 minuts avui.
Carai! No.
Està fresca com una rosa,
Això marca,
eh?
Això marca gairebé, el rellotge.
No la doblo, però gairebé, O sigui,
no, en David també.
Jo em penso que he dormit poc.
Sí. No.
Doncs ara amb això que deia en Xevi, ho podem debatre una mica més, jo no tenia consciència que el Girona fos l'equip que hagués jugat més divendres i dilluns.
Bé, no, jo sí que en tinc consciència perquè me'ls apunto a l'agenda, no? Però bé, sí que penso que la Lliga Espanyola hauria de fer un tom i hauria de fer un pensament, perquè és l'única Lliga que esglaona tots els horaris. Al final el problema és aquest. Si tu poguessis fer coincidir més d'un partit, 2, 3, 4, com fan Alemanya, com fan Anglaterra, grans lligues europees que tenen grans audiències, que no tenen cap problema en ajuntar diversos partits al mateix horari, aleshores aquest problema de dilluns i de divendres no el tindríem. Quin problema hi hauria? Aquí hi ha la por, evidentment, que partits que tinguin poc cartell, doncs tinguin poca audiència, no? I el que al final buscar la Lliga és no fer coincidir partits per això, per aconseguir la màxima audiència televisiva, però el futbol està fet per l'espectador i perquè la gent vagi al camp, i això a Alemanya ho tenen claríssim i els camps són plens, i a Anglaterra també. Per què aquí no es fa el mateix? Bé, és la gran pregunta que fa temps que em plantejo.
I a més, el fet aquest de jugar divendres o dilluns, es pot pensar que els partits del carro del peix, per dir-ho d'alguna manera, se'n van en aquests horaris, però no és tan així. L'Oviedo, últim classificat, ha jugat 5 cops en tota la temporada fora del cap de setmana, per exemple. El Mallorca ha jugat 5 cops en tota la temporada. És el Girona, que és un equip de la zona mitja, el que juga més, no hi acabo de trobar l'explicació.
I mira que és una temporada
potser és l'atzar,
que has tingut molts equips espanyols en competició europea, més que mai.
No, i jo crec que, almenys a mi personalment, no se m'ha fet tan pesat que sigui dilluns o divendres, perquè els rivals eren atractius. Ens han tocat el Barça, tot aquest... I llavors no sembla que no és tan pesat, perquè un Getafe, que sí que ens ha tocat, crec, no sé si un divendres o un dilluns, un Getafe-Girona, un dilluns, això sí que es fa més pesat. però si tu el dilluns et toca Atlètic de Madrid Girona o Girona Atlètic Madrid, home, ja convida a anar-hi.
I el que hi ha també aquest any és que, per exemple, contra el Barça i contra el Madrid, que normalment no jugues entre setmana, aquest any també t'ha tocat.
Sí, sí, per això i aquesta, rebaixes aquesta desafecció de l'afició per no anar al camp. I si ja et toca l'hivern o com el dia de l'Atlètic Club, jo entenc que la gent el partit era molt atractiu i era un dissabte, no? Les dues, si no recordo malament, però va ploure, o les quatre,
sí.
Però va ploure. És que,
les dues era, sí.
Ostres, hi ha factors a vegades que tampoc acabes de controlar, però si el partit és atractiu, mira, a mi ja em va bé que sigui dilluns, saps?
Alguna cosa més sobre l'horari? O...
Mira, no, només una cosa, que aquesta és l'altra, però ja sé que no té ben bé a veure, però sí, poder saber els horaris amb més antelació. Ja. Ha millorat la cosa, ha millorat. Ho dic també perquè ja pensant en els desplaçaments, no? Que la gent es pugui programar. Mira, doncs m'agradaria anar a Bilbao a Sant Mamés a veure el Girona. A Anglaterra tenen tots els horaris definits des de la primera jornada i fins a l'última a l'estiu. És veritat que després hi ha petites variacions en funció de les classificacions europees dels equips que van passant en rondes, però hi ha un mapa fet. Sé que aquí demano molt, però pensant en el desplaçament de l'aficionat, aquí vas a 3 setmanes vista. 3 setmanes vista crec que és el màxim.
No, sí, però encara, com dius, ha millorat. Xavi, què anaves
a dir? És l'únic esport, diguem-ne, amb cara i ulls, o sigui, esport molt professionalitzat, que li passa això en tots la resta d'esports. Vegis la Lliga CB de bàsquet, ja no parlo de competicions europees, els horaris estan definits el primer dia.
És veritat que ara cap al final, com que hi ha molts equips que juguen al quarts de final de la Champions,
però
o la Conference, l'Europa League.
Però Anglaterra també passa.
Sí, després els canvien.
Però és més entendible que ara al final, depèn de quants n'hi arribin, doncs hagis de fer de més i de menys per quadrar-ho. Però no té massa sentit que les, no sé, al mes d'agost, a les prèvies, jugant dos equips a prèvia de competició europea, la resta ja podria estar definit, sí, tot l'agost i tot el setembre.
Un aficionat anglès al mes d'agost diu, mira, vull anar a veure Anfield al Liverpool-Chelsea, ja pot comprar els bitllets.
No, i fins i tot per la gent d'aquí, no? que vulgui anar a veure algun partit de la Premier, no només d'allà,
sí,
sinó que pots programar-te el que també estic sorprès és amb això que deia en Xavi, que més o menys ho tenia al cap, però ho ha acabat de confirmar, és que aquest any no ha baixat gaire l'assistència de públic en aquests partits amb horaris intempestius, perquè, per exemple, el dimarts d'aquesta setmana contra el Betis, 11.000 espectadors, és a dir que...
11.900, gairebé.
Però aquí hi ha una petita trampa, perquè el Betis va arrossegar molta afició
sí,
seva.
Sí, és veritat, és veritat.
Si anessis a comptar, no ho sé, qualsevol altre partit que no té tanta afició, diguéssim, de l'equip rival, no hagués estat una superbona entrada ahir.
Sí,
perquè eren 1.200, si no recordo.
La zona d'afició rival era plena i encara més, tenien més zona ocupada.
Sí, que passa moltes vegades amb alguns equips que porten gent. Bé, passem a un altre tema. Nova jornada intersemanal, com dèiem. El Girona l'acabarà amb 5 o 6 punts d'avantatge sobre el descens. Avui ha arribat aquí a la Susi i diu, jo encara veig gent que està patint. Esteu patint o no?
Jo no. Jo estic encara en zona de confort, però acabant la frase que t'he dit és... Veiem si puntuem a València i si això no es produís, el partit del Mallorca per mi seria molt determinant, perquè si a casa punxes amb el Mallorca es poden donar una combinació de resultats que et pots tornar a veure allà, que no hi pateixo, però és cert que és una possibilitat.
És curiós perquè el Girona ha de jugar contra 3 equips que ara mateix estan per sota seu, València, Mallorca, Rayo
i Elche, l'última jornada,
i Elche també, que no sé si és pitjor.
No ho diguis, si anaves a dir tant de bo no en juguem res a l'última jornada.
No, que jo sempre he pensat que a les últimes jornades jugar contra els equips de baix és pitjor.
Sí, és millor jugar contra equips que no s'hi juguen.
A mi no m'agradaria gens.
L'Atlètic de Madrid ara mateix és un xollo com a rival.
Sí.
Claríssim.
El Girona hi ha d'anar al camp de l'Atlètic de Madrid.
Perquè, i més si segueix viu a la Champions,
exacte,
no?
Exacte.
Tenen el cap a una altra banda. Però també és veritat que sóc dels que penso que amb 38 et salves aquesta temporada.
L'any Déu Sevio, el Girona va baixar amb 37.
Ja l'hem superat, això.
Però vaja, que el Girona farà més de 38 punts.
Mira, us volia jugar això. Creieu 2 o 3 preguntes. Que el Girona se salvarà sobrat, sí o no?
Sí.
Sí.
David, Xavi?
Sí.
Sí.
Quan pot arribar als 42 punts, Susi? En queden 4.
Si ho fa bé, el dia del Mallorca.
David?
Jo crec que Vallecas.
Xavi?
Dia de Mallorca.
I amb quants punts acabarà la Lliga? Ara us ho preguntaré sempre a tots els convidats del Girona Reservat. Amb quants punts acabarà la Lliga? 38, en queden 6 per 3, 18 en joc.
En farà 8 més.
Per tant, acabarà...
38, 18, 44.
Sí.
Ai, 46, perdó.
David?
Doncs jo crec que en farà 10 més, 48.
Xevi?
Jo també.
48. D'on te'ls atraieu, els 10?
I
home,
vostè?
Mira, possiblement guanyar a València a Mallorca.
6.
És que de fet serà més, eh? Possiblement guanyar l'última jornada a l'Elx i un empat Carrasca Esporai.
Jo crec que l'Elx arribarà a l'última jornada aquí i baixat.
Home, és que no m'imagino que ens haguéssim d'anar a jugar res a l'última jornada amb l'Elx a casa, eh?
Jo penso...
això seria fortí... Jo no sé si ho aguantaria, eh? No, de veritat.
Jo pensava amb els 9 punts de casa a Mallorca, Reial i Elx, i un empat fora de casa que pot ser el Camp del Rayo.
També és bo que la Real Societat hagi aconseguit plaça per l'Europa League la temporada que ve, perquè ja no tindrà res a fer a la Lliga. El Rayo Vallecano tampoc el veig patint per baixar.
Però sempre només mirem. Els altres si venen malament o no. Hauríem de tenir una mica més d'autoestima, de dir, no, tenim un equip per anar a fer 10 punts perquè són millors que els altres.
Sí, però com abans deia en David, els equips al final de Lliga, jo sempre he pensat que és millor que no s'hi juguin res.
Home, es destensen, això és evident.
Per tant, el Girona pot jugar contra dos o tres equips que no s'hi juguin res. Jo crec que acabaran 45.
Tu que ets el més optimista. Estàs dient 45 de veritat?
Sí, 38, 7, no? Dos victòries i un empat. Va, 50.
Queden 6 jornades, eh?
Són 6 jornades.
Sí, 6 jornades. Sí,
em pots fer-ne molts. De fet, també és important arribar com més aviat millor al 42, perquè això també destensionaria, es començaria a parlar ja del futur de Mitchell, perquè es farà molt llarg, això, si no arribes a 42, cada setmana, haver-li de preguntar a Mitchell si continua la temporada que ve. Aquest últim partit contra el Betis ja li van preguntar tant a De Figeli com a Mitchell. No s'ha avançat, Mitchell no negocia amb ningú, no sap si té ofertes d'altres clubs, hi ha algunes banquetes dels equips de primera divisió que queden lliures, però ara últimament no s'està parlant de que una de les opcions sigui Mitchell, com sí que semblava que pressionava el Villarreal. David, amb la Susi ja n'hem parlat, tu el veus aquí la temporada que ve?
Sens dubte, perquè no he sentit cap missatge o no ha traslladat cap missatge que em faci dubtar. Ja sé que evidentment a vegades hi ha entrenadors que són capaços d'amagar molt bé la seva voluntat, però jo crec que alguna cosa haurien detectat en el seu missatge. I nosaltres que fem la transmissió del Girona i que cada setmana se li pregunta, no només en roda de premsa, sinó també als flaixos interview que fa abans i després del partit, Movistar, ara de Zon, el missatge sempre a mi em destila tranquil·litat, tot arribarà, i perquè al final ell és un professional, crec que té molt clar que primer s'ha d'aconseguir la preferència, perquè imagina que rellisca i diu alguna cosa i després, pel que sigui, comencen a arribar derrotes i el Girona acaba patint. Al final està comprometent el club, que el club segur que no tindria cap problema en arribar a un acord, fins i tot et dic una cosa...
El club ja voldria haver-lo tancat.
Exacte, sí. Passi el que passi, encara que baixés el Girona el voldrà renovar segur. Vaja, no passarà, eh? Però crec que ha de ser molt prudent amb el missatge, però que igualment el que jo llegeixo entre línies, el que destila el seu missatge... No em transmet en cap cas res que no vagi en el sentit de renovar.
És molt prudent Mitchell en aquest aspecte, ho ha estat sempre. A mi l'únic que em va sorprendre va ser aquelles declaracions que va fer dient que estava aprenent anglès i tal. Allà em va despistar una mica, perquè vaig pensar que era estrany que fes aquestes declaracions, com es va deixar estimar una mica, no? per algun club de la Lliga Anglesa. Jo penso que si realment hagués tingut una proposta ferma, no hagués fet aquestes declaracions, i per tant va jugar una mica a despistar-nos, i que realment ell estava aquí a Girona, que el club sap que la confiança que li ha transmès al Girona és difícil de trobar-la en un altre club, jo penso, de primera divisió, perquè el nivell d'exigència, és a dir, si te'n vas amb un Oviedo que no baixés, doncs no ho sé, però no crec que sigui el seu objectiu canviar per un club més petit que el Girona. Per tant, si vas a un de més gran, el nivell d'exigència serà més gran. No sé si li convé tant a Mitchell, en el ben entès de que aquí està molt a gust.
I a més, ell en la seva carrera, no només com a entrenador, sinó com a jugador, crec que sempre ha primat
la felicitat,
la comoditat, l'entorn favorable,
la seva zona de confort.
Com a jugador hauria pogut per talent. Jo crec que hauria pogut jugar a equips, diguem-ne, de més dimensió.
Va explicar que havia tingut una oferta del Madrid i que, no, que li van dir per anar a la reunió i que no hi va anar perquè va dir, si estic bé aquí a Vallecas, per què he d'anar a Madrid? I era el Madrid, eh?
És a dir, amb això et demostra que no ha primat, que hi ha altres entrenadors jugadors, i és molt lícit, que han primat la qüestió econòmica, no fa la sensació que sigui el cas.
Bé, veurem que no li arriba alguna... Jo no veig a la Lliga Espanyola amb un altre equip, fora que Simeone marxi, per exemple, de l'Atlètic Madrid i li diguen, vine aquí a l'Atlètic Madrid. Però ell, com que sap que aquí a Girona, doncs, més o menys pot fer i desfer, i han tingut confiança, perquè amb un de 15, al començament de temporada, quants equips de la Lliga Espanyola...
Cap, jo crec que cap, i jo diria que ho valora. Ho valora el club i ho valora ell, i per tant, això és sobre el que es fonamenta aquesta expectativa que s'acabi quedant.
Una altra cosa és, i aquí agafo una mica el discurs d'abans de la Susi, que quan deia allò recordava aquelles declaracions que va fer, que estava aprenent anglès i que semblava que ens despistava. Jo també penso que, ves que aquell dia no fos una manera de collar el club,
jo crec que ho va dir...
En quant a projecte, no parlo tant en negociacions econòmiques, sinó en quant a projecte, perquè aquí sí que crec que Mitchell és dels que m'imagino que deu collar el club de dir,
demana,
no em portis, no em facis un projecte que em faci fracassar.
No repetim els cinc primers partits de Lliga.
Ara, perquè el que va passar l'estiu passat, aquella planificació correcuita i tot tancat a última hora, corregit gràcies a un bon mercat d'hivern, això sí que li deu pesar. I si això s'ha de repetir, jo entendria que Mitchell clavés un cot de puny sobre la taula i aleshores forcés la màquina i pogués amenaçar de marxar. Aquí sí que ho entendria.
Parlem de futur. A les últimes, ja que hem parlat de la banqueta Mitchell, a les últimes hores s'ha tornat a parlar d'un altre davanter ucraïnès, ja n'havíem parlat molt durant el mercat d'hivern, Alexander Pishur, que té 21 anys, que juga a la Lliga Hongaresa, ja va estar a punt de portar-lo al Girona en aquest mercat d'hivern, ara sembla que estaria tancat pel juny, en principi pel primer equip. I hauria de ser aquest tercer davanter que sempre ha reclamat Mitchell i que ara veiem que sí que es troba a faltar.
És que jo penso que...
Tu l'has vist jugar, Pishur?
No. De moment, no.
Bueno, Francesc Cargol, diria que sí.
Posa-li deures,
No, jo no els faig, els deures. No és el meu estil. És que jo crec que en falten dos. No tinc gens clar que continuïs tu, Ani, i no pots anar amb Abel Ruiz i Benat. No pots anar-hi, perquè, a més...
Jugant amb un davanter, tu en voldries tenir quatre?
Sí.
I què fan amb els altres dos?
Pues, també tenim no sé quants jugadors de banda, i els tenim, i algun es recicla, i això et permet jugar amb dos davanters a vegades, i també s'ha parlat, no?, que parlem tant a la transmissió de jugar amb tres centrals, que jo tampoc hi crec, i no m'agrada gens... Bueno, és tenir fons d'armari, i tenir, sobretot, jo vull... Quan dic quatre davanters, em refereixo a característiques diferents. No quatre davanters purs, allò, el
ara
nou,
tens
el
tres,
dòmbic.
Ara en tens tres, que són Benat, Abel i Estuani, i te n'has donat compte que fins tot, com dius tu, ara te'n falta un altre perquè
per
ha d'acabar jugant en Xeverri.
Llavors, no, és que acaba jugant sense davanter. O sigui, que jugui Xeverri és perquè el futbol es juguen amb molts jugadors. Però ahir no hi va haver en cap moment del partit un punt de referència. Només els 10 minuts d'Estuani últims intentant rematar pilotes a l'àrea, però jo em refereixo que a més hi ha lesions, hi ha moltes coses, tampoc ho veig tan desencertat tenir-ne 4.
És que ja n'han passat uns quants, el que passa que hagin funcionat. Benat, la pregunta és, ha funcionat Benat?
Home, quan gols ha fet?
Ha fet gols, però ha funcionat Benat?
No, el que passa que la trampa és que el compares amb Miovski i llavors tothom funciona.
Bueno, clar, i si el compares amb Benat, no. Ai,
amb Dobic ningú funciona.
És que no tinc clara la resposta si ha funcionat Benat. T'ho dic perquè, clar, és una aposta econòmica que s'ha fet. Dobic va sortir molt bé, però era evident que si anava tan bé doncs marxaria, com així va ser, i va deixar diners a caixa. Però és que n'han passat uns quants i l'ombra d'Estuani ha estat tan allargada que és difícil. I crec que és vital en encertar. Vital. Crec que molts dels mals que ha tingut el Girona aquesta temporada passen pel gol.
Estic d'acord. Qui creieu que ha de jugar d'aquí a final de temporada de davanter, tenint en compte que ni Benat segur que no jugarà i Abel podria tenir algun minut residual a les últimes jornades?
Per mi poden anar rotant, perquè jugarà sense davanter. No veig massa
rotant qui?
No veig massa diferència, per exemple, jugar amb Echeverri o amb Joel Roca. Jugaràs sense davanter, jugaràs amb un jugador que vindrà a rebre pilotes o que intentarà partir de banda, intentarà fer coses que no són pròpies del davanter centre. Per tant, ara, segurament què farà Mitchell? Per moltes qüestions, i no només futbolístiques, serà que jugui Echeverri.
I Estuani els últims minuts.
No? Sí, és que no hi ha més.
Xevi, alguna cosa?
qui vull que jugui o qui jugarà?
No, és igual, digo tot.
Jugarà Echeverri, no tinc cap dubte. I qui vull que jugui, més igual. És veritat, entre Joel Roca i Echeverri, que jugui Echeverri.
També pot jugar a Lemar i...
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.
Bé, hem estat xerrant, no hem solucionat res.
Com sempre.
Bé, com sempre, no?
Com sempre.
Tampoc... Aquesta és una mica la idea, no?
Del Girona Reservat. Tornaràs a venir l'any que ve?
Si m'hi convides, sí.
I tant que t'hi convidarem.
Tinc molta pressió, Xevi, perquè tinc tots els caps aquí.
Un estatge.
Director, sí, sí.
Partit i Girona Reservat.
Ah, podries venir més.
Si tu em convides, vindré.
Com que el Girona tornarà a jugar entre setmana,
segur.
Podràs aprofitar.
Encara tenen uns quants, eh?
Per això.
El que passa que a casa en tenim entre setmana?
Sí,
el Mallorca.
El Mallorca, que és un divendres, no, i el Real Ciutat, que és un dijous.
Aquest de la Reial, no sé, podria venir.
No sé si toca aquella setmana. Adéu-siau.
Adéu.